Ja som aquí, planetaris, ja som aquí, planetàries. Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cine. Ens encanta, més que ens encanta, ens fascina el món del CPA. I ho fem cada setmana a Ràdio Vallromanes, aquest programa dedicat a això que ens fascina, el món del cinema. En David Maire, les controls de la nau, i el capità Ferran Perica Ramos. A més, un servidor, Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda a tots, què tal, com esteu? Esteu carregats? Veniu amb trempera, amb força? O com ho portem, això? Perquè això sí que vinc amb molta energia, amb ganes de parlar de cine, amb ganes de transmetre bons continguts a la nostra audiència, que ja el sento perquè sé que són aquí, són els planetaris, a través de xarxes socials, de Facebook, de Twitter, també lògicament en directe, a través dels a través del 94.4 FM de Ràdio Vallromanes. I realment avui tenim, és zona tòpic, però tenim continguts molt atapeïts, un programa molt sòlid, amb diferents tipus d'informacions, unes més conegudes, altres no tant, però per això estem aquí, per donar també ressò a aquelles informacions que potser no tenen tanta cabuda en altres mitjans i que aquí valorem i per tant li donem el seu ressò.
Lògicament, i avui comencem amb, jo crec que arreglar d'alguna manera una injustícia, perquè jo crec que tot cineasta es mereix un respecte, i en el cas del nostre protagonista, per causes alienes a la seva voluntat, va tindre una projecció al Festival de Sitges d'allò més accidentada. Així ens ho explica el director de la pel·lícula Open Grey, de Gonzalo López Gallego, a Planeta Cinema.
Primero de todo, te quiero preguntar sobre lo reciente que es ayer, y es que tuviste muy mala suerte,
sí,
porque coincidió plenamente con un error técnico de proyector en este caso, y que desgraciadamente pues perjudicó tu película. No debe ser fácil llegar a un festival, concretamente en Sitges, y que de repente veas que la proyección de tu película, de tu obra y parte de tu vida también a la vez, se interrumpe varias veces. ¿Cómo afrontaste, cómo viviste esa situación? ¿Cómo lo percibiste? Y un poco, me gustaría saber desde el festival qué soluciones te propusieron, si hubieron disculpas de por medio, supongo, no sé, cuéntanos un poco cómo fue todo.
Pues hombre, vamos a ver, siempre cuando asistes a una proyección siempre hay un estrés añadido a la hora de exponer tu película, de enseñarla, de, pues bueno, es, a pesar de que ya llevo varias películas, pues no acabas de hacer el suficiente callo como para que no te afecte. Pero si encima es una catástrofe como esta, pues tienes que estar muy tranquilo y intentar que no, bueno, pues ya está, estas cosas pasan. En realidad lo de que estas cosas pasan lo ves al día siguiente cuando ya está todo un poco más tranquilo. En ese momento lo único que quieres es, no sé, que no esté pasando. En el festival se portaron muy bien, lógicamente el problema era de ellos, fue el problema del servidor y se les vino encima todo, no sabían cómo solucionarlo. Al final consiguieron solucionarlo, se arregló y la película se pudo proyectar por la noche sin ningún problema. Yo qué sé, esto es lo que tienen las tecnologías de los ordenadores digitales. Soy muy pro digital y todo eso, pero es verdad que cuando algo así decide fallar no es como cuando tienes un proyecto de 35 milímetros, que todo es muy fácil, todo es mecánica. A mí lo que más me duele es que la película se critique y se comente sin haberse visto.
Correcto.
Entonces me imagino que eso no va a pasar, me imagino que la gente que no la terminó de ver se buscará la vida para poder terminarla de ver o la volvió a ver anoche. Pero si lees críticas y comentarios sobre una película que no has visto, en general pues denota falta de profesionalidad.
Director Gonzalo López Gallego, jove, perquè és dels més joves que van acudir al certamen, o un dels més joves, i que va ser un dels grans damnificats degut doncs, precisament a aquests problemes tècnics amb el projector que va patir el Festival de Sitges. Però vam voler incidir, volem avançar i volem saber una mica més, molt més a prop, què ens aporta aquesta proposta d'Open Grave i una mica doncs, de què va el film. Així ens el descriu el mateix director.
La pel·lícula narra la història d'un personatge que se levanta en una fossa comú llena de cadáveres, sin recordar absolutamente nada sobre su pasado ni quién es él, una amnesia total, incluso a nivel emocional, de tener que empezar de cero a sentir y a respirar y a vivir. Y alguien le ayuda a salir de este pozo, llega a una casa y encuentra a otros personajes que están en su misma situación. Entonces, durante una gran parte de la película lo que se trata es de resolver el puzzle, resolver el misterio que está ocurriendo, en el que todos los personajes, sobre todo el principal, se plantea constantemente si él es el causante de todo lo que está pasando, si él es el asesino, y se plantea a nivel emocional y psicológico si él es la persona que espera ser o no.
I volem saber, lògicament, una mica, perquè és un festival Sitges de terror i ciència-ficció, però era interessant saber si realment la proposta del seu film, Open Grave, d'alguna manera seguia la seva experiència personal, o si havia tingut alguna experiència personal reflexada després, posteriorment, a la pel·lícula, o simplement era part de la creativitat d'un director. I ens va dir el següent.
La experiencia personal no existe como tal. Yo sí que sé, tengo la inquietud y la tendencia y el interés por siempre investigar sobre pues, el cerebro humano y sus condiciones y sus diferencias en situaciones distintas y cómo realmente, en este caso en la película, podía intentar profundizar cómo podría ser una persona en la que tiene una amnesia total, pero no una amnesia parcial como cuando tienes un accidente de coche, sino llevarlo al extremo de alguien que empieza de cero y de verdad poder dibujar ese personaje en el que ni siquiera tiene recuerdos sobre su infancia, sobre su vida, sobre quién es, sobre sus relaciones. Y si despojas de todo eso a este personaje, ¿qué es lo que queda? ¿Es inherentemente bueno o es inherentemente malo? ¿Su genética o su...?
Puede haber una parte de ambas también, ¿verdad?
¿Es buena o mala? Y entonces creo que lo que trabajamos con el personaje, que era interesante, es que todos tenemos una parte mala.
Correcto.
Y sí, lo que pasa es que, en definitiva, el cerebro decide que es mejor tirar por la parte buena porque tienes que socializar, porque tienes que tener una vida y porque es lo que al final decides, porque es correcto para la especie y favorable. Pero todos en algún momento, en concreto el personaje principal, ha tenido sentimientos pues, de celos, de envidia, de rabia. Y esos sentimientos que están ahora mismo en él de forma descontrolada, porque no hay un entorno que lo racionalice, le están haciendo sentir que puede ser que sea el causante de lo que está pasando. Le está haciendo pensar que realmente puede ser él el que ha hecho todo eso porque siente maldad en su interior.
Claro, o sea, tiene ambas partes.
Tiene ambas partes.
Claro.
I és que tot cineasta té la seva pròpia partitura, té el seu propi remesa, no? Una mica remesa de colors diferents per pintar la seva obra, i en aquest cas volíem saber una mica amb aquest director, amb Gonzalo López Gallego, realment quines influències cinematogràfiques bevia, de quines influències havien creat aquesta Open Grave, no? El director ens va respondre el següent. En què es fixa amb això?
Fresco i al margen de referències y utilizar pues más o menos lo que te imaginas, lo que te pide el cuerpo, lo que cuando lees un guión te pones a trabajar y quieres saber cuál va a ser tu propuesta y tu aportación y dónde quieres poner la cámara. Pero me imagino que es inevitable que tengas directores que te gustan más que otros y a los que sigues más, pues evidentemente Kubrick es un referente oficial. Y en general me gustan las películas que me sorprenden, las películas en las que veo que hay un trabajo sólido de planificación y de trabajo con los actores, y en tal caso me puede gustar tanto fantástico como drama, como thriller.
Mira, precisamente te iba a preguntar eso, ¿no? Un poco, ¿con qué género te encontrabas más cómodo? Si tenías algún tipo de preferencia con alguno de ellos.
Tampoco he hecho, o sea, desde hice Nómadas y Sobre Arcoiris, que eran unos géneros un poco, a lo mejor, poco definidos, porque eran películas totalmente independientes y experimentales. Y ya en El Rey de la Montaña fue cuando empecé a trabajar un poco en el género, en el thriller. Pero sé que tengo una tendencia a lidiar mucho con los personajes y a no dejarme llevar mucho por el género. Entonces, al final se queda a medio camino entre un género puro y a lo mejor pues el drama de los personajes o el desarrollo de los conflictos de los personajes. Me gusta dirigir, me gusta hacer películas, me gusta mucho. Y creo que cuando recibes un guión que te gusta, que te llama la atención y que quieres hacer algo, siempre puedes aportar la visión personal del director.
I tot i ser un director jove, Gonzalo López Gallego, hem de dir que ja té 4 pel·lícules a les seves esquenes. cosa que no és poc precisament, i també ha viscut una situació curiosa que a més vam poder compartir amb diferents dels directors que hem entrevistat a Sitges, que és que la seva vida no anava pel ram de direcció cinematogràfica, sinó que realment se'l va trobar pràcticament per casualitat i li va agradar tant que va decidir doncs, poder fer produccions com aquest Open Grave. Per tant, li vam voler preguntar què creus que és el millor? És millor potser pagar una escola de cine que et costa una morterada cada any, com pot ser per exemple l'ESCAC, o és millor invertir aquests diners que et costa la pròpia escola, aquests 3-4 anys de formació, amb aquests diners crear la teva pròpia pel·lícula? Doncs sortim de dubtes.
Y eso ya es, vamos a ver, muchas veces cuando empiezas a estudiar tienes que convencer a tus padres de que lo que estás estudiando es porque es raro el caso en España en el que los estudiantes se paguen su carrera de estudios, ¿vale? Entonces, yo en mi caso no estudié cine. Yo soy ingeniero informático y no me... Y ni siquiera la acabé.
Y, te tiró más el cine.
Hombre, me pilló justo con Nómadas. Estaba ya en el quinto año y era o Nómadas o sigo. Y bueno, pues está claro. No tengo dudas. Entonces, 16.000 euros es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero bueno, la escuela es muy buena. Entonces, no sé. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Los estudios siempre son buenos.
I ens remuntem als seus orígens, als orígens del propi director, així que fem feina, tasca de documentació, viatgem fins l'any 2001, que és precisament per parlar d'aquest seu primer film, de la seva òpera prima, que és Nómadas, el primer film de Gonzalo López Gallego com a director, i del qual, què podem dir? Pues som-hi.
Nómadas, en el 2000, no había ninguna crisis, pero nadie quería producir esa película.
¿Cómo fue el proceso? Perdona, que te interrumpa. ¿Cómo fue el proceso hasta encontrar quien apostara por ti y te decidía producir?
En ese sentido fue dinero de los amigos y dinero de la familia, y fuimos a una productora que en aquella época era la época de bonanza, digamos, en las que las cadenas de televisión compraban películas y las compraban a buen precio. Pues estaba Vía Digital en aquella época y Televisión Española, y compraban con... Bien, ¿no? Era una parte de lo que con lo que normalmente se financiaba una película. Entonces yo fui a una productora que tenía esa, digamos, costumbre de vender casi todo lo que tenían a las televisiones y dije, ¿por cuánto vendéis el mínimo una película a las televisiones? Y me dijeron, por tanto, y dije, vale, yo hago la película por eso. Si la película no hace taquilla, como fue el caso, obviamente, no hay pérdidas porque la película vale exactamente el mínimo.
Claro.
Y así es como lo conseguimos, así conseguimos levantar los créditos necesarios para hacer esa película. En el caso de Sobre Arcoiris fue muchísimo menor el presupuesto, fueron 3 veces menos que el de Nómadas. Un equipo de 8 personas que nos fuimos a Berlín con una cámara mini DV a buscarnos la vida, literalmente.
Sí.
Yo creo que eso pues está pasando ahora también, y creo que no necesitas de mucho dinero para hacer una película, y de hecho lo estamos viendo. La gente que esté en las CAC, pues muchas escuelas de cine, lo único que tienen que tener, fíjate, es ganas de hacerlo.
I per acabar, parlem dels pròxims projectes d'aquest director, López Gallego, que és ni més ni menys que un western.
Tengo una película que me han ofrecido los mismos productores con los que he hecho Open Grave, que se llama The Man on Carrion Road, y que me parece un guión maravilloso, que sí que cambio de género, cambio de estilo. O sea, es un thriller, pero es más un western moderno. Una película que transcurre en la frontera de Estados Unidos con México y contrabando de balas en concreto, que es algo que se... Que está pasando muchas horas, hacen contrabando de bala de Estados Unidos a México. Y es la película de unos personajes que viven en ese pueblo, y en concreto del sheriff de ese pueblo, que es un fracasado y tiene que lidiar con los serios problemas que se le vienen encima debido al cartel. Un guión maravilloso y sólido, y con los personajes.
Doncs això no explicava Gonzalo López Gallego, aquest director que presentava Open Grave al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, amb el qual hem repassat una mica el que va donar de si i com va sorgir aquest projecte i els seus orígens com a cineasta. Des d'aquí agrair-li la gran atenció que va tenir per aquest programa, per Planeta Cinema, i de ser amabilitat, que realment és una persona molt, molt propera, i això sempre s'agraeix per qui entrevista. Però dit això, hem d'avançar, hem de desitjar-li la millor de les sorts, I nosaltres també volem tenir la mateixa sort amb vosaltres, planetaris, amb els continguts que us exposarem a continuació. Per tant, ara mateix tenim en David Marial ja cantant motors, preparat com sempre el mestre, i per tant, engeguem reactors.
Endavant les estrenes de la setmana. Jennifer Aniston és la mare d'una fictícia i estranya família Somos los Miller.
Un traficant de marihuana ha de passar un gran carregament des dels Estats Units fins a Mèxic. Per no aixecar sospites, es crea una família fictícia amb un stripper i dos joves. Film per amants de les comèdies més esbojarrades.
Arriba un nou bestseller juvenil al cinema amb ganes d'atrapar adolescents. El Juego de Ender.
L'any 2070, la humanitat està en guerra amb una raça extraterrestre coneguda com els insectors. Després de fracassar en la seva primera invasió, exploració del sistema solar, la qual està a prop d'acabar amb la humanitat estableix una aliança mundial per fer front a l'amenaça amb la creació d'una unitat militar internacional anomenada la Flota Internacional. La pel·lícula es centra en Andrew Underwiggin, un nen prodigi nord-americà reclutat per la Flota Internacional pel seu entrenament i futur lideratge en la guerra contra els insectors.
Per amants de la ciència-ficció adolescent.
I ara per fi arriba una de les propostes més celebrades del Festival de Sitges de l'any 2012.
Sí, ha trigat una mica en arribar a les pantalles comercials, però per fi, gràcies a la productora i distribuïdora Good Films, arriba a les pantalles comercials espanyoles la pel·lícula La cabaña del bosque.
¿Todos listos? ¡Pues en marcha!
Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global.
De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo.
¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel pone cerrado.
Sí, estamos buscando... ¿cómo se llama?
Tillerman Road.
Suficiente para llegar. Lo de volver es otra cosa.
¡Es alucinante!
No, venga ya.
Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero.
¡Que empiece la fiesta!
¿De verdad crees que no está pasando nada raro?
¿Qué es esa cosa?
Permaneceremos juntos.
No es buena idea. Deberíamos separarnos.
Sí, buena idea.
¿Pero qué?
Tenemos que largarnos.
Alguien ha enviado a esos putos muertos a por nosotros.
La cabaña del bosque es la proposta que ha arribat a... amb un guió escrit per Joss Whedon, que és una mica el creador i director de la pel·lícula de Los Vengadores, entre altres coses, i que ens porta una proposta de gènere que intenta donar-li un gir al gènere a través de després de començar amb una situació molt típica i tòpica del gènere, que és uns adolescents que arriben a una casa d'un bosc a passar un cap de setmana, doncs es trobaran amb quelcom sobrenatural, però veuran que darrere d'aquesta quelcom sobrenatural hi ha alguna cosa més encara. I aquest gir és una de les bases principals d'aquesta pel·lícula, La cabaña del bosque, que intenta jugar entre ser una pel·lícula d'intriga i de por, una mica a l'estil, per exemple, de Posició infernal, però amb més tocs d'humor i sempre buscant el to autoparòdic del film. Una pel·lícula que es va convertir per molts en un clàssic de culte l'any 2012 a Sitges, i després d'haver estat no trobar distribució, perquè realment no trobava una pel·lícula de distribució. Semblava que els diguéssim, els distribuïdors, més enllà de l'àmbit de Sitges, no hi trobaven que pogués tindre èxit a les sales comercials. No ha sigut fins ara, gràcies a Good Films, que ha agafat el relleu i ha estrenat aquesta pel·lícula a les sales comercials. Una pel·lícula que no té gaire unes cares conegudes, com és el cas del Thor, de Chris Hemsworth, sobretot, i també secundaris com Richard Jenkins i Bradley Whitford, però per lo habitual no són cares potser reconegudes, i pot ser que aquesta pel·lícula, que agrada molt als amants del gènere, no sabem si tindrà un èxit o no a les pantalles. Ara per ara, justament aquesta proposta ha coincidit en el moment que Chris Hemsworth està a taquilla ja unes setmanes ençà amb Rush, i ara actualment amb la segona part de Thor. Una mica estan aprofitant una mica el boom de l'actor que està a les cartelleres per posar aquesta proposta. Una proposta que hem pogut sentir, entre d'altres, amb el doblatge a la versió castellana amb en Domènec Farell, un vell amic de Planeta Cinema. Doncs una proposta que jo trobo que, tot i que haig de conèixer, no sigui un gran fan del gènere, que és una proposta entretinguda, que és original i que, si no es pren gaire seriosament, trobo que és una proposta que està ben feta, que és entretinguda, que li dona un gir i que sorprèn una mica, perquè estem molt acostumats, diguéssim, a slasher, que és aquest gènere, que és molt difícil realment de sorprendre, perquè a més és molt limitat en espai, molt limitat en recursos, que ens sorprengui d'alguna manera. Aquesta pel·lícula acaba fent-ho, i trobo que potser és veritat que li costa arrencar, però quan ho fa, la veritat és que veus una cosa diferent i que sorprèn. No és per mi una gran pel·lícula, segurament els fans del gènere ho disfrutaran molt. Cal dir que sobretot la part final és quan hi ha més sang i fetge, i que no és una pel·lícula per tots els públics ni molt menys. Jo en donaré un 6,5 a aquesta proposta. És una proposta que a mi trobo que és bastant sòlida, m'ha convençut, però sobretot el que començarà són els fans del gènere. Així que els fans del gènere tenen una ocasió per disfrutar amb aquesta pel·lícula que es diu La cabanya del bosque.
Doncs 6,5, la nota que posa Joan Boter a La cabanya del bosque. I ara és aquell moment en què vosaltres, planetaris i planetàries, desconnecteu per un parell de minuts, que sempre va bé, perquè escoltar aquestes veus també cansa, per què no dir-ho. Eh que sí, Mairal?
Sí. I a més la tinc una mica cascadeta avui.
I ho farem com? Doncs sempre amb un tema que en aquest cas hem decidit que sigui un de la banda sonora de Somos los Miller, precisament la pel·lícula de què hem parlat anteriorment, i que canta TLC amb aquest track que es diu Waterfalls. Waterfalls, aquest tema del grup TLC, que realment no sé si vol dir trist, lent i cansat, perquè realment em sembla que avui amb la cançó no l'hem encertat. Jo no l'he escollit, ho prometo, però pensava que anant de la pel·lícula així una comèdia, així mogudeta, pensava que seria, pues, no sé, que atraparia molt més. A mi per lo menys no m'ha produït ni trempera ni punt ni fa.
Jo, avui tens molta mica... grada de trempera i no sé...
M'ha deixat una mica fred, les coses com són. Vale. Però bé, miraré d'anar-hi posant la meva part per anar avançant. Ja triarem millor, en fi. Vale. Dit això, seguim. Com ho fem?
Doncs ho farem parlant de... Seguint-ne amb estrenes i ho farem amb la nova pel·lícula de Ricardo Darín. La història va d'un pare que viu al setè pis d'un edifici i que té un joc molt habitual amb els seus fills, que consisteix en que el pare va per l'ascensor i els nens doncs, baixen per les escales i bueno, qui arriba abans a baix a les escales doncs, és qui guanya una mica d'aquest joc.
Un clàssic. Si hagués de pujar seria diferent, perquè ningú pujaria per l'escala perquè es cansarien, però baixant és més senzill.
Sí. Un joc, com hem dit, innocent, que aquesta família doncs, ha fet mil vegades, però de cop i volta, un dia, el pare, quan arriba a baix, doncs no troba els seus fills. I així és com comença aquest thriller argentí. Així és com comença Séptimo.
Decime, linda.
Goldstein te quiere en tribunales, en una hora en la puerta de juzgado.
Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11.
¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído.
Perdón, me olvidé.
Rápido que iba a estar al cole. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener.
Si me cuentan el secreto, los dejo bajar corriendo.
No, pero encima es abajo.
Tengan cuidado con las escaleras. Ya llegué. Chicos. Chicos. Luna, Luca. Vamos. Perdón, soy vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y desaparecieron.
¿Dónde están mis hijos?
Séptimo és la nova proposta, una pel·lícula doncs, que ha sigut un autèntic èxit a Argentina i que segurament, juntament amb Belén Rueda, que és l'altra actriu de la pel·lícula i que aquí té molt ganxo, no, sobretot en el cinema d'intriga, s'ha convertit jo crec en una de les reines del cinema d'intriga espanyol, doncs van una mica a parlar taquilla una mica per aquesta història costumbrista que comença d'una manera molt simple i molt quotidiana i que doncs, durant hora i mitja doncs, intentarà mantenir els espectadors en vil i en intriga. Crec que la idea és bona, crec que el guió està força sòlid i que, per exemple, trobo que és millor, per exemple, que en el cas de Gran Piano, que tenia moltes incongruències, vaig trobar moltes incongruències. Aquí potser hi ha algunes coses que queden una mica confoses i que no acaben del tot ben explicades. Trobo jo per un tema més aviat potser que del guió, del muntatge de la pel·lícula i una mica de la direcció, que crec que en alguns moments li falta una mica de força, però per lo general trobo que és una bona pel·lícula que crec que si bé no decepciona en el sentit de diguéssim, caure en algun despropòsit, és veritat que és una mica plana, és una mica fins a cert punt previsible, tot i que el gir final, jo haig de conèixer que bé, aquestes pel·lícules tenen un gir final lògicament i que la resolució una mica del cas no me l'esperava i que és el que més em va agradar, però sí és cert que és una pel·lícula que es manté, mantens l'hora i mitja entretingut, però no et transmet l'atenció que crec que hauria de transmetre una pel·lícula i una proposta d'aquestes característiques. Ricardo Darín està molt bé, és un gran actor i ho torna a demostrar. Belén Rueda crec que també, tot i que és el show de Ricardo Darín. Però més enllà no trobo que d'una realització correcta i en alguns moments visuals acertada, crec que, com he dit, li falta força en alguns moments i en alguns moments cau una mica en el melodrama, un melodrama més tòpic, i crec que la proposta mereix més força i més tensió i no ho acaba aconseguint. Per tant, jo li dono un 6 a aquesta proposta, em sembla una bona proposta, una bona pel·lícula, però crec que s'esperava una mica més d'ella. Per tant, un 6 per Sèptimo.
Doncs un 6 per Sèptimo que li posa Joan Boté, i jo el que faré serà una mica recollint aquest guà que ha llançat en Joan en aquest cas. Hem parlat de Ricardo Darín, hem parlat de Darín Rueda, dos actors consolidats, dos actors solvents, dos actors amb molta solidesa interpretativa a través de la seva experiència professional, però a més aquí a Planeta Cinema, aquest programa, volem donar oportunitat doncs, a aquella gent, a aquells personatges que no tenen aquesta quota mediàtica creada, que estan començant i que per tant mereixen, per què no dir-ho, una oportunitat també, no? Que se'ls faci ressò, com hem dit abans. I per fer-ho, entrem directament, ràpidament, a aquesta secció que tant ens agrada, aquesta secció dels diamants en brut, aquesta secció que es diu El cinema del futur. Doncs som-hi. Bé, planetaris, doncs avui, per començar amb aquesta secció en què intentem parlar sobre diferents actors, perdó, directors amb projecció, parlarem amb un debutant amb una proposta d'allò molt particular. Perquè no sé exactament quin mòbil teniu ara mateix a casa, però si la resposta és... Mairal, per cert, quin mòbil tens? Un iPhone. Ah, m'està dient que...
Espera, te lo digo bien. Un iPhone.
Un iPhone?
Ara, vale.
Doncs tu saps que, Mairal, que amb un iPhone també es poden fer pel·lícules?
Bueno, alguna cosa había oído, sí. Algo había oído, un poquito complicado lo veo, pero bueno.
Doncs això, precisament, fer un film amb un iPhone és el que ha fet el director Pablo Larcuén, quan ha agafat el seu telèfon mòbil
ja li vale, eh?
I ha fet aquesta pel·lícula Hook It Up, que vam poder disfrutar també a Sitges i de la que vam voler parlar doncs, amb el mateix director. Per tant, endavant, Pablo.
Bueno, doncs això, Pablo, un plaer poder-te entrevistar.
Realment.
La veritat és que la teva proposta, Hook It Up, em crida d'entrada l'atenció, si més no, perquè té la particularitat, si volem dir-ho així, que està gravat amb un iPhone, íntegrament. No sé quantes pel·lícules d'aquest festival poden dir el mateix.
Cap,
sinó que en aquest sentit ets pioner de Sitges en aquest aspecte. Vull que m'expliquis una mica com va sorgir aquest projecte de Hook It Up, com van ser els orígens per començar a crear aquesta història.
Doncs això va sorgir, jo estava als Estats Units a final del 2011, just acabant de rodar el curt de l'Elefant, que era el nostre projecte final de carrera, i havíem d'esperar un temps per estrenar-lo, perquè si un projecte final de carrera s'estrenen de 3 en 3, i ens vam ser els primers en acabar, no? Aleshores, en aquesta espera hem decidit fer alguna cosa entremig, i ens va sorgir la oportunitat de tenir un diner petit per fer un altre curt, que era de fet la meitat del pressupost que havien tingut per fer el curt de l'Elefant, que era 8 minuts. Però clar, ja havíem fet un altre curt i amb anterioritat, que havia tingut bastanta repercussió, i realment vam veure que no es cauen de les oportunitats avui en dia, no? I que potser amb aquest diner, encara que fos més arriscat, ens valia més la pena de fer una pel·lícula llarga i veure què passava que fer un altre curt, no? Que tampoc no ens aportaria res. I res, va ser... partint de la necessitat aquesta de voler fer alguna cosa més ambiciós i de no tenir diner, que clar, tampoc podíem jugar a cap mena de càmera professional, tot havia de ser quasi gratis, i les càmeres les que podíem muntar pues, no eren molt professionals, no? I per fer una pel·lícula la veritat no les veiem molt clares, i va ser buscant que se'm va acollir una nit de l'iPhone i vaig pensar que era molt bona idea.
I és que el jove director de Masnou van voler preguntar-li una mica quina era la possibilitat de fer una pel·lícula comparant Estats Units amb Espanya. És més fàcil fer una pel·lícula als Estats Units perquè es dona més oportunitats a gent que comença envers Espanya, que potser opta més per cares conegudes, ja? Pablo, digue'ns-ho tu.
Home, d'entrada sí que l'opció sempre és fer-ho convencional, no? Però jo crec que l'hem estrenat ahir i hi ha hagut molt, molt bona acollida per aquí a Espanya, sobretot en els medis de comunicació també s'ha fet molt de ressò i tal. Jo crec que li crea atenció, jo crec que el tema de l'iPhone i d'una pel·lícula molt mòbil segur que ja transcendeix quasi el que és el cine i, sí, el gènere i el terror, i fa que pues, molta gent s'interessi, perquè realment és una cosa que tothom porta a la butxaca i que per tant pues, a tothom li toca més o menys a prop.
Doncs una pel·lícula amb un iPhone, això és el que ha fet Pablo Larcuén, el director de Hook It Up, que ens ha de dir una mica què més enllà de la genialitat de fer una pel·lícula amb un telèfon ens pot aportar doncs, a la seva pel·lícula. Què ens aporta més a part de ser gravada amb un iPhone? Ara ho sabrem.
I si haguessis de recomanar la teva pel·lícula, és a dir, si poguéssim explicar una mica els ingredients forts que té aquesta proposta de cara a vendre-ho a la gent, què en podríem destacar?
Bueno, jo crec que és sorprenent, és sorprenent i és una experiència. És una obra que juga molt amb començar amb una situació de molts tòpics, algo que veges el trailer i dius, home, això ja ho he vist mil vegades, i a poc anar-los desmuntant, no? I també el format de l'iPhone, doncs no ens hem limitat simplement a gravar la pel·lícula amb un iPhone i ja que sigui l'excusa, sinó que realment l'hem jugat al màxim. L'iPhone és quasi un personatge, l'utilitzen d'arma, es golpegen contra l'iPhone cau, l'iPhone surt volant... passa de tot, i a més hem adaptat el llenguatge, no? Que és gravar amb un mòbil, i hem fet coses que per exemple no s'havien vist i que a nivell d'experiència doncs, són molt interessants, no? Per exemple és una pel·lícula que està protagonitzada per dos amics que són molt diferents i que ja es troben en un moment una situació de xoc i d'estrès, i tot el que està amb càmera subjectiva, doncs una subjectiva acaba canviant, no? Si vas veient la pel·lícula segons el moment des del punt de vista d'un i de l'altre, jo crec que això és molt interessant a nivell de llenguatge, no? Perquè permet a l'espectador doncs està dintre del cap dels personatges, a mesura que avança la història, però dels dos, no només d'un.
Doncs parlem una mica del càsting de la pel·lícula i li hem preguntat com va trobar els dos actors protagonistes. Així que...
Després de sortir, jo estava passant una temporada als Estats Units perquè tenia una nòvia allà, i jo tornava aquí a principis d'any, no? I va ser estar allà que va suggerir de fer la pel·lícula, de fer la MyPhone, i dintre de tot això doncs, de fer la MacDose americans, perquè vam pensar que potser la pel·lícula funcionaria més fora d'Espanya, i que després si funcionava fora d'Espanya, que és complicat, tindria ser més fàcil que creués les fronteres cap aquí, que intentar fer una pel·lícula que triomfés molt a Espanya i s'exportés, no? Perquè un èxit que s'exporti fora d'Espanya és algú de la magnitud de l'impossible, que si no ja sabíem que la nostra pel·lícula era molt, molt impossible que arribés a un nivell així, ja, perquè jugava amb uns elements molt, molt precaris. Aleshores, pues això, sabent que volia dos actors americans, vaig aprofitar que estava allà per fer el càsting abans de venir, perquè vaig pensar que un cop arribés aquí a Barcelona em costaria molt més trobar actors americans, i sobretot tindria molt menys per escollir, i realment no tenia el guió encara, no sabia de què anava la pel·lícula, tenia una idea molt, molt senzilla, però més o menys tenia definits com volia que fossin els dos nois, no? Aleshores vaig posar en contacte amb una noia que havia conegut a un festival que la tenia al Facebook, i li vaig preguntar, escolta, si quan busqueu actors així amateurs per fer curs i així que no cobrin, com ho feu? I va passar unes webs, vaig muntar un càsting a nivell nacional als Estats Units per internet. Això el que feia era que la gent m'enviava vídeos a mi, un vídeo que havien d'estar com espantats i un de més de comèdia, no? L'important també era que els dos actors semblessin que fossin amics, diguessin molta química.
Que congeniessin i tinguessin química entre ells, no?
Sí. Clar, al fer-ho a nivell nacional, pues clar, jo estava a Delaware, que està a la costa est, al costat de Nova York, sí. I potser rebre un vídeo d'un tio de Califòrnia i un altre de Minnesota, que havia molt lluny. Llavors, el que havia de fer era controlar un tio que m'agradava, buscar actors que visquessin per la seva zona per internet perquè poguessin quedar junts i enviar-me un vídeo dels dos plegats, no? Llavors va ser buscar fins que al final vaig trobar un tio que m'agradava molt, que és el que fa de Peter a la pel·lícula, que vivia a Nova Jersey, que relativament quedava a prop de Delaware. Llavors va fer el vídeo, em va encantar i vaig estar unes setmanes provant-lo, no, amb actors, anava buscant i mira, si pots trobar-te demà amb aquest, m'envia vídeos, però cap acaba de funcionar, no? I va ser ja com que en poques setmanes per marxar que vaig rebre un mail amb un vídeo de l'altre actor, que li havia demanat un vídeo de terror i un de comèdia, el tio m'envia un vídeo recitant un poema.
Hòstia.
Però jo vaig dir, aquest tio és molt catxondo, no? I els vaig posar junts, els vaig dir que acabessin i em van venir un vídeo i va ser 10 segons d'allí i havia sigut aquests dos tios tenen una química increïble, perquè a més eren dos tios molt diferents, però que et creies que eren amics i parlaven i era molt natural, no? Va ser un miracle, ja et dic, no? De fet, deu estar els agraïments, perquè han passat molts miracles en aquesta pel·lícula, però trobar aquests dos tios va ser un d'ells, perquè sense ells, pues, clar, la pel·lícula no seria el mateix.
Doncs el procés de creació de Hook It Up, tot una aventura, pel que ens ha explicat el seu director, Pablo Larcuén, però anem més enllà, avancem amb les seves referències. Hem parlat abans de que tot cineasta, tot director s'influencia d'algun, hi ha que veuen pel·lícules d'altres directors per agafar idees, ja el director que diu, jo tinc les meves, les tinc molt clares. D'alguna manera, què ha fet Pablo Larcuén a l'hora de fer aquesta proposta? S'ha basat en algú? S'ha influenciat?
Y como director, un director que era fiel, que aparte de sus trabajos, la seva principal función es la de narrar la película, ¿no? Es com explicar-ho a l'espectador, com fer que l'entengui, i has de posar en imatges doncs, sentiments i emocions, i a vegades doncs, sense paraules, no? I saber on has de posar la càmera, perquè l'espectador potser sense dir res ja entén que aquest tio està trist, o que aquest tio està enfadat, o que, per exemple, si aquest tio està posicionat amb una tia, doncs potser la tia està al darrere, està desenfocada, i tu tens la persona de primer terme, i això és pura narrativa, i el millor de la història per mi que domina això és l'Steven Spielberg, no? És un tio que veus una película seva i plano rere plano és cadascun té una intenció molt clara i molt definida, són una obra mestra en si, i clar, et poden agradar més les seves pel·lícules o menys, pot ser el teu estil o no, però en quant a narrador, que és el que jo crec que ha de tenir qualsevol director, aquest per mi és el millor. Després hi ha altres directors que m'agraden, però per raons diferents, no? Per exemple, Wes Anderson m'agrada molt per tot el seu univers personal, com fa petites pel·lícules que són quasi obres d'art, Spike Jonze també, perquè és un tio que té molta facilitat per explicar coses que no són gens convencionals i estranyes, però el tio fa molt natural, tot sol, doncs és un tio que també té un sentit de l'humor. M'agraden els directors que tenen una veu concreta, que poden fer pel·lícules molt diferents en quant a gènere, però que més o menys totes tenen una coherència estilística o d'intencions.
I Hooked Up va arribar a Sitges i el seu director, Pablo Recuent, va dir que està en un somni, va ser un autèntic somni presentar aquesta pel·lícula al festival. Sentim les seves paraules.
El fet de ser a Sitges, òbviament, és un somni per nosaltres, perquè clar, quan vam començar no teníem ni garanties de que la poguéssim acabar, no? I molt poc ens imaginem que les tenim aquí, més a competició oficial, competint contra gent com el Jim Jarmusch, per exemple, que són directors que admirem, no? Tota la resta
sí,
de l'equip.
Sí.
I això, pues, més que mèrit nostre, és mèrit de l'Àngel Solà i el Mike Hostank, que són els responsables del festival, que són gent pues, molt valenta i que tenen un festival que és dels més importants del món, però no els hi tremola la mà a l'hora d'apostar per joves talents o per noves tecnologies, i això realment té molt de mèrit. I quan el punt d'inflexió, no sé, està per veure, és molt difícil saber. Moltes vegades ens hem fet expectatives o han passat coses que no ens imaginàvem, i al final el cine, jo crec molt en el destí. Crec que el que hagi de passar passarà quan hagi de passar, i nosaltres poc podem fer per canviar-ho.
Doncs bé, això és el que ens deia Pablo Larcuent, que també vam tenir, no, que la pregunta obligada que havíem de fer-li, lògicament per seguir-li la pista, perquè són cineastes que tot just molts d'ells comencen o s'estan donant a conèixer i volem seguir els seus futurs projectes. Per tant, pregunta obligada, quins són els futurs projectes, Pablo?
A rodar una cosa a França, que vam acabar el dissabte i vam venir aquí directament, que és un projecte bastant interessant, i després en el futur sí que hi ha un parell de guions que porto temps escrivint, que un és l'adaptació de Membre Invisible, que és el primer curt que vaig fer, i l'altre són històries d'astronautes, però bueno, encara queda temps per tenir els guions acabats.
Bé, doncs aquí, fins aquí l'entrevista a Pablo Larcuent, aquest director que ha fet una pel·lícula amb un iPhone, Hook Up. Déu-n'hi-do aquesta proposta, i bé, ara crec que és el torn d'una secció que el Ferran... Bé...
És... Que no em convenç, que no m'agrada,
sí,
que trobo clarament prescindible,
quan
es fan imitacions que no són acordes a la categoria que mereixerien, veig suant David Mairal, jo ja m'amago per sota la taula i entre les cadires... En fi, una secció que és imprescindible, perquè al final qui paga mana, i qui mana és Ocina, per tant li hem de donar les gràcies i no la podem obviar.
Gràcies,
Ocina. Però no per això m'ha d'agradar, ho sento, però ho he de dir, les coses clares.
Però el que no t'agrada és la introducció, la secció, bueno...
La secció en si no està malament, mira, no està malament, hi ha una mica de tot, jo entenc que l'hora es fa llarga també moltes vegades, i és una secció que ha de ser una mica amena.
Sí.
Ara, que és francament millorable, això també ho penso, m'ho ha dit molta gent, pel carrer inclús a vegades em paren, em fan saber que és una secció força millorable precisament per l'entrada, sobretot per l'entradeta.
Sí, perquè hi ha un ximple que destrossa una gran actuació de Marlon Brando.
Però jo el que us diria a tota la gent que després em diu, però com feu aquestes entrades, com feu aquesta imitació, que jo l'altre dia vaig dir d'anunci a Ricola, no, val, d'acord, no és anunci a Ricola, però bueno, més o menys.
Soy el duque de Sintetas, no?
No sé, no sabia com qualificar-lo. Jo us animo a que utilitzeu el Facebook per dir la vostra opinió, i si cal dir el que penseu realment de Joan Boté i la seva imitació, que ho feu.
Poseu-me a parir, sí.
Perquè
sí.
Com que no tenim webcam perquè podeu veure, doncs per almenys que escolta, que li pugin els colors, aviam si així canvia una mica. En fi, dit això, ara en Mairal ja tenim a punt, Mairal, estàs a punt. Jo ja estic ja una mica així encongit, així que quan abans millor, vinga, que passi ràpid.
La família del Facebook. Vendetta.
Vendetta. Vendetta va ser el dia 5 d'aquesta setmana. Vendetta, V de Vendetta, 5 de novembre. Bé, estic
doncs
delirant.
Ja som al Facebook, ja som a la secció oficial dels cinemes Ocina, la cadena de cinemes, cinemes dins i fora de Catalunya, que com sabeu patrocina, els cinemes Ocina patrocina en aquest programa Planeta Cinema 2.0. I com ho fan? Doncs ja ho sabeu, si escolteu Planeta Cinema ho heu de saber, aquesta cita amb el vostre programa fa que heu de saber que si aneu a cinemes Ocina tindreu la millor qualitat, el millor servei,
sí,
les millors crispetes, llaminadures, la tecnologia 3D a les vostres sales perquè disfruteu del cinema com s'ha de fer, en pantalla gran, amb Dolby Surround, amb un so que realment et crea una atmosfera que et fa partícip de la pel·lícula, et fa un personatge més de la pel·lícula. Això gràcies a Ocina, que com sempre, amb uns aparcaments que fa que no t'hagis de trencar el cap i que simplement et dediquis a disfrutar del món del cinema. Perquè a més, ara Ocina, mira si són generosos, que han fet packs econòmics anticrisis.
Sí?
Sí, sí, ho has sentit bé. Packs econòmics anticrisis perquè vagi tota la família al cinema, perquè no hi hagi excuses per no gaudir del món de la art.
Ah.
Així que no t'ho pensis més. Si t'agrada el cinema, si vols que t'atenguin bé, si vols la millor qualitat i la nova tecnologia 3D, no t'ho pensis més. Saps el camí. Ocina és la teva cadena de cinemes. Cada vegada més cinemes i gràcies als amics de cinemes Ocina! Vol dipendere dai giorni. I Eros Ramazzotti també ho sap, també ha anat a Ocina, Eros Ramazzotti.
Naturalment,
sí,
va cada dia.
I precisament, després d'anar a Ocina, va fer la composició de La cosa más bella. Per tant,
molt bé, va un ser... aplaudiment per aquest gran gag.
Aquest va ser la història de la cançó d'Eros Ramazzotti, molt, molt ben amenitzada pel mestre David Mairal, com sempre, aquí al Loro, com, no, com Joan Laporta, al Loro. I hem de dir, doncs, gràcies a Ocina per patrocinar aquest programa i per permetre, entre altres coses, que els nostres estimats planetaris ens segueixin setmana rere setmana i que a la vegada puguin optar doncs a què? Ja ho sabeu, a guanyar entrades gratis per anar al cinema by the face, per la cara, perquè ara quan està més difícil que mai és l'hora d'apostar per Ocina, per mullar-vos, per contestar les nostres preguntes, per fer les vostres suggerències, per demanar-nos temes, perquè no passi com avui, que posem un tema que faci adormir la gent, que no, que la mantingui desperta, que s'alliberi, que li agradi, sobretot. I això gràcies als amics d'Ocina. Gràcies també a l'Anna Martínez, que va ser l'última guanyadora, la seguidora número 100. Per tant, salutacions, Anna, l'Anna que ja...
Salutacions.
No sé si ha anat a Ocina, però li quedarà ben poc si no ho ha fet
sí.
ja, i que disfrutarà per anar dels cinemes Ocina de dilluns a divendres. Per
Correcte.
Tant, ja ho sabeu, estigueu pendent de la pregunta d'Ocina. No sé si n'hem fet ja una, Joan, o en farem?
En farem pròximament una pregunta al cinema per optar les dues entrades de cinemes Ocina, que no ens l'oblidem.
Per tant, la vostra pregunta pot ser... Des d'aquí la llenço ja. Llenço ja la pregunta que trobareu al Facebook.
Bé,
avui
variaré
una mica la dinàmica per no caure en la monotonia. I la següent pregunta és la que valdrà per la setmana que ve. Escollirem la resposta més original. I la pregunta és... Quina veu t'agrada més o quina imitació t'agrada més del Marlon Brando del Padrino? El mestre David Mairal o el comandant Joan Boter?
Una gran pregunta!
La resposta més original s'endurà les dues entrades gratis per anar de dilluns a divendres als cinemes...
Ocina!
Gràcies, Ocina.
I gràcies a Víctor García. Perquè Víctor García...
Qui és Víctor García? Perquè hi haurà gent que no conegui, és un nom molt comú. Per tant, sí. Anem a situar una mica qui és Víctor García.
Bueno, deixa'm parlar. Anem a contextualitzar i anem a parlar de Víctor García, que és el director de Gallows Hill. Gallows Hill és una pel·lícula que es va presentar en el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i és la pròxima entrevista que tenim ara mateix a continuació. I la pregunta que li vam fer a aquest director d'aquesta pel·lícula de terror, Gallows Hill, és com va arribar a aquest director Víctor García, un director català amb un projecte internacional com és Gallows Hill?
En Colòmbia, ara ens ho diu.
Gallows Hill, me llega el guión en febrero del año pasado y a través de mi representante y le dicen el proyecto que se va a rodar en Colombia, el productor es un antiguo conocido mío y básicamente ha mandado ese proyecto pensando en mí porque con la intención de tener un director que hable de castellano para comunicarse con el equipo. Y nada, me llega el guión en febrero y empiezo a tomar notas, a corregir cosas que querría corregir. Les hago una propuesta pues visual, tanto visual como argumental, de dónde creo que debería ir la historia. y bueno, pues estoy un par de semanas trabajando en esto y hasta que al final pues me dicen que venga, que el trabajo es mío y que, uh-huh. y que adelante.
Gallows Hill, aquesta proposta del director Víctor García, al qual li vam voler preguntar una mica sobre la llibertat expressiva o creativa que havia tingut amb aquest film. Ja directors, bueno, hi ha propostes que des de les cadenes, de les productores, s'exigeix quins actors han de formar el càsting de la proposta, sí. amb unes directrius molt marcades que no permeten en aquest cas al director doncs, imposar les seves idees, però volien saber quina està l'experiència de Víctor García envers aquest aspecte.
Este es un proyecto en el que he estado involucrado desde el principio y he tenido una cierta libertad que no había encontrado hasta ahora en otras producciones más de estudio, más cerradas. Esta es una película independiente donde hacemos propuesta a todos los productores, a la distribuidora, la agencia de ventas y yo, pues hacemos propuestas, hacemos una lista y vemos cuáles son los nombres que nos pueden resultar más interesantes a todos. Y hacemos llegar el guión a esos actores hasta que al final pues hay uno que es Peter Facinelli que responde bien, le gusta el material y se quiere reunir conmigo. Entonces lo que hacemos es básicamente una conferencia por Skype. Yo estoy en Barcelona, él está en Los Ángeles, hacemos una conferencia, charlamos un buen rato, nos entendemos muy bien, veo que los dos tenemos más o menos la misma película en la cabeza, nos intercambiamos emails y hablamos un poco y él aceptó.
Bé, i també ens va moltes nacionalitats, ens va parlar que hi havia en aquesta pel·lícula, van estar en el rodatge des de catalans, alemans, nord-americans, etc. Anem a parlar una mica de l'equip d'aquesta pel·lícula, de Gallows Hill, i també una mica del seu càsting.
Jo soy de Barcelona, sí? El montador es de Barcelona, es el montador de Gran Piano también.
Sí.
El técnico del equipo de sonido, de diseño de sonido y el mix también se hacen en Barcelona. El rodaje se hace en Bogotá con un 95%, un 90% de equipo local. Uh-huh. Tenemos a Natalia, que es nacida aquí, pero vive en Los Ángeles. Tenemos a Sofia Miles, que es inglesa. A Piero Facinelli, que es norteamericano. Tenemos a gente de los productores, son también americanos. Tenemos a mi compositor, que siempre ha compuesto mis películas, vive en Los Ángeles, pero es alemán. Uh-huh. Tenemos efectos visuales que nos llegan de Ontario.
Es una mezcla, ¿no? Potente.
Yo creo que es tan mezcla cultural como la película en sí misma, ¿no? Yo creo que la película bebe un poquito de las influencias, ¿sí?, culturales de todos.
Y ese hecho, el hecho de, ¿no?, de tantas diferentes culturales, uh-huh, que hay, eso ayuda al proyecto al proyectar diferentes ideas que pueden sumar a lo que es el producto, sí, o a la vez puede que dificulten un poco el proceso en la toma de decisiones.
No, yo creo que siempre enriquece. Yo soy partidario de que la riqueza cultural siempre nunca puede ser algo que te reste, sino tiene que ser algo que sume, ¿no? Y en este caso pues sumó completamente porque sí, los actores aportaban una visión muy distinta de las cosas en función de dónde provenían, ¿no? Y eso ayudaba mucho a sus personajes porque lo que nos interesaba era que quedase marcado de dónde provenía, ajá, cada uno. Entonces,
¿y qué aportaban, en este caso, Carolina y Natalia? ¿Qué es lo que te llamó la atención para que dijeras...?
Natalia, okay. Natalia fue también me reuní por primera vez con ella por Skype. Hizo una audición muy, muy buena y en el set confió muchísimo en mí. La traté muy mal, pobrecita, a base de ponerla bajo torres de agua durante horas y horas en secuencias muy complicadas y muy duras. Fue un rodaje muy duro para todo el equipo, sobre todo para los actores que tenían que estar sufriendo ahí en las inclemencias del tiempo, con un clima muy frío y terrible. Y aportó mucho, fue capaz, fue entendido, porque aparte es una actriz pues joven, ¿no? Y fue capaz de crear un arco de personaje muy interesante que hace que va como va creciendo en la historia, ¿no? Va creciendo en pantalla y lo tenía muy claro cómo iba en cada momento a reaccionar su personaje, ¿no? Eso fue fantástico. Y después Carolina, pues Carolina es Carolina, es que no, ¿sabes? Es bastante, era muy, no teníamos al personaje que iba a interpretar a Gina hasta, bueno, Carolina hicimos una audición a la semana de empezar el rodaje, no teníamos aún ese personaje, no estábamos encontrando a la persona que realmente fuera alguien que tuviese esa energía de presentadora, que ambiciosa y de repente eran ya las 12 de la madrugada, estábamos aún haciendo audiciones para Gina y entró ella. Y hizo una audición fantástica, nos enamoró a todos y nos hizo reír a todos, que realmente ya no teníamos ganas de reír. porque no podíamos más, y nos hizo reír a todos y dijimos, es que es Gina, es que no hay más, no tiene, no, ya está, es ella. En ese momento ya no pude pensar en ninguna de las otras actrices, que había visto actrices muy interesantes y también locales en Colombia. Era ella, y le dio una dimensionalidad a su personaje que así a priori no debería ser nada espectacular. Le dio una credibilidad y un toque muy...
També ens va comentar Dick Petrografia com el públic de Sitges comparava aquesta proposta amb Possessió Infernal, una cosa que el director, diguéssim, que no veu tan clar aquesta influència. Aquí tenim el track on parla sobre aquest tema.
Si hay un sótano en una película de terror, desde que Sam Raimi rodó esa película, todo el mundo referencia esa película. Da igual que en ese sótano haya mariposas. La gente piensa en Posesión Infernal por algún motivo. Entonces, sí, Posesión Infernal tendría la original de Sam Raimi, igual tendría algún punto de, en el momento en el que estábamos desarrollando el guión, igual sí que era una referencia, pero también teníamos referencias desde Los Ladrones de Cuerpos a El Exorcista, Resplandor, es que salían todos los clásicos, ¿no? O sea, yo creo que entre todos involuntariamente hicimos una lista como de todas aquellas películas que nos han interesado en un momento dado, nos han parecido fascinantes por algo, y hicimos y desarrollamos esas historias y las convertimos en algo nuestro, ¿no? Pero sí que, pues sí, evidentemente, pues claro, hay un poquito de cada cosa, pero está todo pasado por el filtro de lo que nuestra historia necesitaba, ¿no? Entonces está un poquito más difuso, quizás.
Doncs Gallows Hill, la proposta de Víctor García, del qual tenim més material, però que anirem dosificant al llarg dels programes, perquè volem pair-ho bé, volem digerir-ho, volem compartir-ho com cal.
I a més tenim també les actrius, també tenim declaracions de les actrius.
Exactament, a les quals feia referència fa un moment el propi director de Barcelona, Víctor García, i amb això... hem de dir que hem tingut força material el dia d'avui.
Sí.
No ens podem queixar.
Pablo Larcuén, López Gallego.
Sí, i ara últimament, doncs, Víctor García, amb aquestes tres propostes que vam poder saborejar, que vam poder observar i copsar en aquest recent festival de cinema fantàstic i de terror de Sitges. A més hem parlat de diverses estrenes de la setmana. Hem parlat de la família del Facebook, a la qual esperem que doneu vidilla i que us mulleu i participeu per optar aquestes dues entrades gratis per anar de dilluns a divendres al cinema totalment gratuït.
Sí, no crec que us podeu queixar.
I per tant, crec que he tingut un bon viatge.
Sí.
Per tant, jo el que us voldria demanar és que ens seguíssiu acompanyant. Com? Doncs la setmana que ve, el dijous de 7 a 8, com sempre, a on? Al 94.4 FM de Ràdio Vallromanes, i aquí, el que és casa vostra, aquesta casa del cinema, del món de Sete Art, del que ens agrada. Ens agrada veure pel·lícules, ens agrada conèixer anècdotes, ens agrada conèixer les vides de les persones que encarnen personatges, que agafen una càmera i es posen al darrere, o dels il·luminadors, dobladors, departament de vestuari, totes les persones,
maquillatge,
totes les persones que fan possible que pagant una entrada, doncs, ens facin gaudir, ens transmetin emocions, ens sacsegin emocionalment quan passem per les sales, i que sortim i diguem, això és el que ens agrada el món de Sete Art i ens agrada el cinema. Si a tu també t'agrada el cinema, casa teva és Planeta Cinema. Per tant, ens veurem quan? La setmana que ve.
Clar.
I amb qui? Amb David Mairal, com sempre, els controls de nau, el gran jefe a nivell tècnic i a la sala de màquines, amb la veu del locutor Joan Boter, un dels locutors amb més solera del Vallès Oriental, i jove, que té molt encara per aprendre, però que ja ofereix força garanties, i un servidor Ferran Periques, que
també té una solera i una trampera avui,
que us acomiada, que us desitja un molt bon cap de setmana, i sobretot, gràcies per estar sempre allà, perquè aquest programa té sentit per vosaltres. Així que moltes gràcies, disfruteu de cada setmana, i ens enlairem novament la setmana que ve. Moltes gràcies, planetaris.
Adéu, adéu.
Fins aviat, adéu.